Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 71è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir.
Hola, Sergi, i bona hora als nostres oients que ens poden escoltar en aquest riurós diferit. I ara el nostre tècnic Guillem Remisa ens explicarà de quina manera encara ens poden localitzar a la xarxa. Guillem.
Què tal? Bon dia, Sergi.
Bon dia, Vladimir.
Doncs, com sabeu, se'ns pot escoltar des de l'Spotify, estan allà tots els programes penjats i, a més, també des del web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat, que està linkat tot des de l'Spreaker.
Molt bé, i avui a l'estudi també tenim el Santi Simón, un clàssic i un habitual del programa. Santi, benvingut.
Bon dia a tothom.
I el Víctor Hugo, que ara passarem a presentar, que curiosament són tots dos jugadors del Moià Moianès. Benvingut, Víctor Hugo.
Muchas gracias, Sergi, por invitarme.
I això vol dir que si hi és aquí el Santi, llavors hi haurà alguna cosa de les personalitats dels escacs i el Víctor Hugo l'hem convidat per fer-li una entrevista, perquè aterrat a aquestes terres no fa aire. Ara explicaré el per què i el com, i fa una bona campanya escaquística aquí.
Molt bé. Víctor Hugo, García, Gracia.
Exacto.
Ens agrada molt fer un qüestionari ràpid als nostres convidats per conèixer una miqueta més la persona que tenim, que tenim aquí.
Muy bien.
Estàs a punt?
Sí, perfecto.
Vinga, un lloc per viure.
Un lugar para vivir, pues la verdad que tengo mis dudas. Dudo entre dos sitios bastante distintos, que serían el Pirineo, porque me gusta el ambiente de montaña y el clima, pero por otro lado también me gustan las Canarias, también porque es un ambiente más paradisíaco y...
Y volcánico.
Exacto.
Un lloc per viatjar.
Para viajar, vale, pues tirando lejos, a mí me gustaría viajar a México, bueno... De hecho, he hecho un viaje reciente y me gustaría volver porque la verdad que es increíble. Tanto a nivel cultural, a nivel gastronómico...
Sí, cortes de carne...
Exacto.
Bueno, la boca agua ya, vivir.
Sí. No, y a nivel climático también, la verdad que muy buen clima allí, muy buena temperatura todo el año. Sí, es un buen lugar para viajar.
Muy bien. ¿Un libro?
Un libro. Recientemente me leí el libro de Sapiens, que es un libro así de divulgación científica sobre historia, que habla sobre la evolución del ser humano y me parece súper interesante para comprender un poco cómo es el ser humano en sí y cómo son las sociedades, cómo han evolucionado y por qué son como son actualmente. Sí, es bastante interesante, la verdad.
Muy bien. Un plat.
Un plato, mira, tirando para mi tierra, que yo soy de Zaragoza, de Aragón, el ternasco de Aragón es mi plato favorito,
nos
la verdad.
Nos apuntamos todos ahí.
Sí, pero un plato así más común que está bastante infravalorado para mí son los huevos rotos con jamón. La verdad que me encantan, sí, sí.
Muy bien. ¿Una bebida?
Bebida, pues mira, yo intento beber solo agua y a veces cerveza. O sea que, bueno, por ahí. Y aquí en Cataluña la verdad que la Moritz es la que más me gusta.
Jo també ho intento, però no ho aconsegueixo. Només cervesa.
Una sèrie.
Una sèrie. Bueno, tengo dos, porque la primera que voy a decir se llama Spartacus y es un poco para adultos, ¿vale? Es bastante violenta y con contenido así sexual. Y luego otra que también me gusta, que es reciente, es Peaky Blinders, que es bastante... La verdad que está bastante bien hecha. Y no voy a decir Gambito de Dama porque es demasiado típica, sobre todo aquí, ¿no?
Un animal.
Un animal. Mira, yo soy de, sobre todo, de gatos y perros, porque me gustan mucho los animales, pero un animal que vi, que me impresionó muchísimo recientemente, vi en México y lo vi con mis propios ojos, es el basilisco. Que es
¿el basilisco?
El basilisco, tío.
O sea, ¿esto qué es esto?
Es un reptil, principalmente acuático, que una vez lo ves en persona sorprende mucho porque no es nada común. Yo cuando lo vi no lo reconocí, yo pensaba que era algo como un dinosaurio, ¿sabes? Esto, es un reptil pequeño. Pero por las características que tiene, tiene como una cresta atrás que... Impresionante de ver, de
qué
verdad.
Guapo,
¿eh?
Qué guapo.
Sí, sí.
También es una piedra, ¿no? Un basilisco.
¿Sí?
Sí.
No sé. No
sí, 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 sí.
Sí o no? A mi el xiste aquell de l'Eugeni del basalto. Un dia l'explicarem, aquest, que va de pedres. Un polític o política?
Mira, un político que yo admiro bastante y que no coincide con mis intereses políticos realmente... Pero la verdad que lo admiro por su coherencia y su sensatez al hablar es Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. La verdad que los discursos que tiene en el Congreso de los Diputados son brillantes, la mayoría. Sobre todo en concreto un discurso que con la primera moción de censura de Vox de esta legislatura, la verdad que hizo un discurso brillante, Aitor Esteban. Sí.
Ok, ¿una canción?
Una canción, bueno, tengo muchas, pero una sí de la zona de aquí, de Cataluña, que me gusta es... En Peu de Guerra, de los Catarres.
Los Catarres.
Que me trae buenos recuerdos, sobre todo de cuando empecé la universidad aquí, por eso le tengo cariño a esa canción, sí.
¿Y un lema?
Un lema. Pues la verdad que no te sé decir un lema concreto, pero hay una frase de Arthur Schopenhauer, que es un filósofo así un poco antipático. Sí, la verdad que sí. Que habla de que el rebaño, digamos, el conjunto de la población... detesta que las personas tengan un pensamiento independiente y que no critican en sí el pensamiento, sino la osadía de pensar por sí mismo. Y habla de, como de la importancia de tener un pensamiento independiente en la sociedad.
Y tan difícil, además, ¿eh?
Sí.
Y para acabar el cuestionario, ¿un jugador o jugador de escacs?
Vale, mi jugador favorito actualmente es Hikaru Nakamura, no solo como jugador, sino también por el contenido que crea en las redes, porque es súper útil para involucrar a la gente en el ajedrez y mejorar y en todos los aspectos, y entretener incluso.
O sea. Molt bé, i fins aquí el qüestionari.
Perfecto.
Víctor Hugo, com t'enamores dels escacs? Com va anar això?
Vale, yo empecé a jugar realmente al ajedrez con normas que no eran del ajedrez, pero ya me gustaba. Con 4 años me parece que me enseñó mi madre a jugar con otras reglas.
¿Tu madre?
Sí.
Esto también es algo raro, ¿eh? Sí. Normalmente es el padre, ¿eh?
Es curioso, pero me enseñó mi madre y con otras normas, pero ya me gustaba. Y luego en el colegio empecé a mejorar, a jugar con las verdaderas normas. Luego acabé el colegio, me fui al club y ya, pues hasta aquí.
O sea, tú vienes de Zaragoza y ¿cómo viniste a parar aquí en la comarca?
Pues porque yo quería estudiar medicina y como medicina es una carrera difícil de entrar a nivel nacional en toda España, pues solo me quedó la opción de venir a Vic. Por eso acabé aquí, pero bueno.
¿Contento con la elección?
Sí, la verdad que bastante satisfecho. No me arrepiento para nada.
Muy bien. I escolta, quines diferències trobes entre els escacs que es juguen aquí a Catalunya i a l'Aragó a nivell competitiu, amb qüestions d'interès pel joc, clubs, recursos, formació, etc.?
Pues es muy distinto en todos los aspectos, porque en Aragón muy poca gente juega al ajedrez, por desgracia. En Cataluña me sorprendió que incluso en pueblos de aquí, de alrededor de Vic, hay mucha afición por el ajedrez. Y para que te hagas una idea... En la división de honor de Aragón se juegan 4 contra 4 y aquí juegas 10 contra 10 y hay muchísimos más equipos. O sea, es que no tiene nada que ver. A mí me da envidia realmente la afición que hay aquí por el ajedrez y lo que se organiza. Sí.
I encara ens queixem nosaltres.
Encara ens queixem, sí, exacte. Sí. Són de mena. De queixa. Sí.
Ah, però ja, ja haurem de coses de les que s'ha de queixar.
Sí, sí.
I els estudis de medicina deixen temps per entrenar? O sigui, no estem parlant d'una carrera senzilla, no? I a més, ens han informat que també tens temps per fer esport, per gaudir amb els col·legues. Com fas tot?
Sí, la verdad que es complicado, pero yo creo que he desaprovechado en parte mi potencial como estudiante por hacer las cosas que me gustan también, porque no todo en la vida para mí es estudiar y el hecho de hacer deporte, yo hago crossfit, juego al pádel, juego al fútbol, juego al ajedrez, salgo de fiesta, quedo con mis amigos, ¿sabes? Al final intento diversificar lo más que puedo, siempre que me permita sacar la carrera sin problemas, claro.
Claro. ¿Y serías capaz de trobar alguna mena de relación o de analogía entre la teva carrera y els escacs?
Sí, en parte sí, porque la medicina, en la práctica clínica diaria, sí que te enfrentas a casos clínicos con información que tienes que juntar para resolver y en cierto modo puede asemejarse a una posición de ajedrez, ¿no? Pero en ese caso de que hay que ser analítico y pensar, tener todo en cuenta y tomar decisiones, sí que es bastante parecido, sí.
Interessant, eh?
Doncs actualment tu jugues a primera divisió amb el Moià Moianès, abans havia jugat amb el Vic, llavors la teva elecció pel Moià Moianès, de què va venir?
Sí, és una història larga, ¿no? Porque yo cuando vine a Vic no estaba jugando en ese momento al ajedrez porque lo tenía un poco aparcado. Empecé a jugar, a retomar el ajedrez en Vic, me sentí muy cómodo, la verdad que en Vic me acogieron súper bien, o sea, muy agradecido al club de Vic y a la gente. Y luego como que Vic progresó y por casualidad estuve jugando un torneo en Moyá, se me acercaron los de Moyá y me dijeron, mira, tenemos un equipo en segunda que queremos ascender a primera, como que me interesó el proyecto y a mí por intentar aprovechar mi potencial y seguir progresando... entre otros motivos, pues la verdad que me convencieron para ir. Y la verdad claro. que estoy bastante satisfecho, aunque me supo mal tener que renunciar a Vic por lo bien que me habían tratado y lo cómodo que estaba yo allí. Pero
bueno. Es muy lógico, porque tú ahora sí. tienes, si no recuerdo bien, 2.300 de lo catalán.
Sí,
claro, la primera provincial,
claro.
Difícilmente trobarás rivales claro. que te donguin guerra.
Exacto.
Porque el que acabáis de primer tauler, los primeros taulers de primera, 2.100 como máximo.
Exacto, yo buscaba un poco más claro. de competitividad y de progreso por mi parte, sí.
Sí, a més, qualsevol ensopegada en aquesta categoria significa una pèrdua enorme d'elo i
claro.
després t'has de rentar la cara 3 o 4 partides.
Exacto, eso molesta, la verdad.
Clar. Aprofitant que també hi ha el Santi i Simón aquí, expliquem-nos una miqueta com us està anant a la Lliga Catalana aquest any, el Moià Moianès.
Bueno, no està anant massa bé, no? Però en principi falta una ronda i hi ha la possibilitat d'empatar 3 equips amb 3 punts i mig.
Mm-hmm.
Però clar, com que en baixen 4 i a més el 5è jugarà per no baixar, estem dintre d'aquesta cistella. Però, bueno, a part de nivell competitiu, bé.
Mm-hmm. Una categoria complicada, imagino, no?
Sí, l'avantatge és que no ens ha tocat fer els viatges llargs, com el cas de l'equip del Calldetenes, que sí, haguéssim tingut que anar a Tarragona, haguéssim tingut que anar a Girona,
mm-hmm.
i han vingut ells, o sigui...
Que... Está muy bien.
Sí, la verdad que hemos tenido mala suerte, yo creo, en encuentros claves contra rivales directos que nos han puesto en la posición que estamos. Y, claro, se nota la diferencia de pasar de la segunda división a la primera, que el nivel aumenta y, claro, pues... Per un equipo recién ascendido siempre es difícil mantenerse. ¿No?
Claro. En el teu cas, Víctor Hugo, estàs fent bons resultats. Sembla que vas amb 5 de 9, pot ser?
Sí, creo que llevo ahora 5 de 9. Uh-huh. Y...
Hem fet la 10 ja, la ronda 10.
Sí, però jo no he jugado todas las... Exacto, yo descansé.
Un altre dels punts és la cara... que ens han anat faltant puntualment un jugador claro. un diumenge, un altre diumenge.
Anava a preguntar-te si estava satisfet, però per la cara que has fet no gaire.
No del todo, o sea, no estoy descontento, pero creo que una partida en concreto, la primera partida la perdí, que no debería haberla perdido, pero a partir de ahí yo creo que he cumplido con mis expectativas de los resultados.
El dia del Llinars, va.
Sí.
Bé, i llavors tu, si fas un autoanàlisi, doncs quins són els teus punts forts, quins són els teus punts febles, què és el que tens per millorar?
La verdad que decir esto en público es un poco
comprometido. No, però bueno,
rivales, al tanto los rivales.
Fins allà on puguis, és a dir, que
sí,
tampoc...
Sí.
Ens hi trobarem tots igual, eh? Vull dir que segur.
No, yo creo que uno de mis puntos fuertes es que mantengo la calma, que soy bastante diverso en cuanto a que se me da relativamente bien todos los aspectos del juego, pero sobre todo en el juego posicional me siento muy cómodo. Y en cuanto a puntos débiles, creo que... por lo que sea, no entiendo bien por qué, en las situaciones en las que tengo algo de ventaja, me encuentro algo incómodo y me suele costar transformar la ventaja a veces, pero bueno, un aspecto a mejorar.
Sí, el típic problema del pla, ¿no? O sigui, que sembla que tot perfecte i després ja es troba alguna coseta allà que desmunta i de vegades estàs a temps i de vegades no estàs a temps. Sí.
Jo diria que és més fort amb la tàctica. Des del punt de vista que visió, ¿no?
Sí, sobre todo en las partidas rápidas sí que intento más moverme por aperturas más tácticas, pero a nivel de partidas lentas el juego posicional sí que me gusta, porque es más analítico, o sea, es más...
Uh-huh. De fet,
més complet.
Aquí a l'Ona d'Escacs sabeu que ens informem sempre molt bé.
Sí, sí.
I ens hem informat de tu. I tu has dit, quan t'han preguntat el punt fort, i també ens ho han confirmat des de fora, que saps mantenir la calma en situacions molt, molt complicades. No? Has fet algun tipus de treball de gestió emocional o és una cosa natural
no,
que ve de sèrie?
La verdad que yo creo que es tema de experiencia, porque al principio sí que me ponía más nervioso cuando era más pequeño, pero como llevo tantos años jugando, mantengo bastante la calma. Pero he de decir que no es tan bueno como parece en algunos aspectos, ¿sabes? Porque el hecho de ponerte nervioso, un poquito nervioso, es como una manera fisiológica del cuerpo de activarte para unas situaciones de peligro, digamos, ¿no?
Totalmente.
Y como que te da un poquito de plus en el rendimiento el estar un poquito más activado, más nervioso. Pero claro, si no puedes controlar los nervios y pasas del límite...
Se te comen.
Exacto.
Molt bé. I quins objectius tu marques tu a nivell escaquístic? Així, a curt i llarg termini?
Mira, a corto plazo, ya me lo marqué hace tiempo, que antes de acabar la carrera, que me quedan 3 meses para acabar, quería llegar a los 2200 FIDE. Y estuve a punto de conseguirlo en Navidades en un torneo, pero por desgracia me vine abajo e incluso acabé por debajo de los 2150, que ahora estoy recuperando. No sé si ahora virtualmente estoy en 2160. Y ya, como ahora voy a entrar en la preparación del MIR, que me viene y es bastante intensa, la verdad que a medio o largo plazo todavía no tengo un objetivo, más que disfrutar del ajedrez siempre que pueda y ya está.
Tampoco... Muy bien. I aquesta pregunta segur que interessa a la gent del teu club, de Mollà,
vale.
Perquè tu ara deies que et queden 3 mesos per acabar la carrera.
Uh-huh.
I un cop acabada, què? Cap a Saragossa, et quedaràs per aquí?
Mira, lo que seguro voy a hacer es ir a Oviedo, a una academia, a preparar el MIR con 2 compañeros de clase para estar ahí apoyándonos y tal.
Uh-huh.
Y bueno, y luego se supone, bueno, acabaré en enero y ahí es lo que no sé qué hacer. Si volver a Zaragoza, que me haría ilusión volver a jugar la liga de allí con mi club de siempre, pero bueno... Es
o
que
venim
no
ja, venim ja
puede ser.
A jugar
claro.
Per tornar a pujar. Sí, baixem.
Bé, i alguna anècdota que t'agradaria explicar, que et ve al cap ara?
Bueno, concretamente no, pero mira, yo me fui de Erasmus a Croacia 2 meses y en cuanto llegué allí busqué sitios para jugar ajedrez y torneos y la verdad que es la mejor decisión que he tomado cuando estuve allí porque el ver cómo funcionan las comunidades de ajedrez en otros países y ver que también hay buen rollo, la gente te acoge, hay nivel... La verdad que es una experiencia bastante gratificante y yo animo a la gente que viaje, que busque sitios para jugar al ajedrez por ver un poco cómo es la cultura del ajedrez en otros sitios.
Es hermoso, sí. ¿Eh? Como un juego como el ajedrez puede unir a la gente, crear vínculos, es como una familia, eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
sí. Molt bé, doncs, Víctor Hugo, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et convidem a quedar-te amb nosaltres i a participar quan tu vulguis, perquè el programa
Perfecto.
Segueix.
Vale.
I tenim el Santi. Mm-hmm. Santi Simón, també del Boià Moianès, que sí. Ens vens a portar una personalitat dels escacs.
Personalitat d'avui és el Boris Vasilievich Spassky.
Hombre.
Jo crec que és un gentleman dels escacs.
A veure, a veure.
Almenys la visió que tinc jo, no sempre ben vestit, amb aquella corbatí, no? Modals...
Sí, sí, és una imatge bastant compartida, em sembla.
Bueno, té una edat ja, perquè em sembla que té 80, 85, sí, crec. O sigui que, en fi, parlarem una mica d'ell. A veure, va néixer el 30 de gener del 1937 a Leningrad, Sant Petersburg, i va ser un nen prodigi dels escacs, que tenia un estil universal, ja que podia combinar l'estil agressiu del Tal o el joc de profilaxi del Petrosian.
Mm.
I això és un ventall molt ampli. Eh?
Mm-hmm.
Va aprendre a jugar als 5 anys... La seva germana, per cert, va ser campiona de l'URSS femenina, també.
Ah,
també una bona jugadora, la família escaquista.
Família Spassky.
Sí. Durant la Segona Guerra Mundial i la seva família van haver d'abandonar la ciutat, com ha passat amb molts jugadors, no? Boris va passar diversos anys de la seva infància en un orfenat envoltat de gana i misèria.
Wow.
Podríem aprofundir a causa de què, no? Si els pares el van deixar o el van morir a la guerra.
Se sap això?
No he profunditzat, perquè llavors ens anem massa enllà, no? Acabada la guerra, als 9 anys, va ser acceptat al Palau dels Pioners de Leningrad. Aquests palaus de pioners han fet molt bona feina, no? Per allà...
Per cert, a Saragossa també, també hi ha un palacio de pioners.
És en el club donde empecé... Bueno, yo empecé en el Santa Isabel, que es el club de mi barrio, pero la escuela de ajedrez en la que yo di el salto al nivel más competitivo es el Palacio de los Pioneros.
Ah, qué bueno.
Hacen un trabajo fundamental en Zaragoza, sí, sí, sí.
¿Y por qué este nombre?
Pues en honor a esto, exactamente, sí, sí, sí. Por la cultura del ajedrez rusa, sí, sí.
Qué
bueno,
¿eh?
Muy bueno. Molt bé, doncs tenim que el van ajudar també altres escaquistes al veure que el nano tenia potencial, doncs
el van ajudant amb tot el que van poder, no? El seu progrés va ser notable als 12 anys, va ser candidat a mestre i als 19 ja va obtenir el títol de GM.
O sigui, en 12 anys candidat a màster, ja.
Candidat a màster.
Mm-hmm. I el que 19, seria candidat a màster.
GM, sí.
Bueno, això és un títol soviètic, o sigui, candidat a mestre no és el candidat a
màster. No és el candidat a màster.
No.
És, això, suposo que deus costar més, perquè estem parlant d'un país on hi ha infinitat de nens que juguen, eh? Mm-hmm. El 55, amb 18 anys, va participar al torneig de candidats, en què va tenir un meritori tercer lloc. Ja d'entrada, quedar tercer.
Mare de Déu.
És important, això. Ha estat casat 3 vegades.
Mira'l.
I té 3 fills. La Tatiana, el Vasili, i com no podia ser d'una altra manera, en Boris.
Una amb cada dona o no sé?
No, això tampoc ho he
això
aprofundit.
Això xafarneja, directament.
No he aprofundit tant. Però bueno, estaria bé, no? Un record de cada una. Doncs va, el 66... tenim que mirar abans el que, els tornejos que va guanyar, eh? Els següents anys alternava entre bons i mals tornejos, fins que el 64-65, amb 27 anys, va aconseguir el primer lloc als forts tornejos de Belgrat i Moscou, sumant una victòria als candidats, que va derrotar els il·lustres com Pol Keres, que, campió sense corona. També va guanyar...
És com aquell que diu, juegas como quieres.
Sí.
Diu, ah, sí, diu, que malo quieres.
Que malo quieres. Aquest és un d'aquells dolents, no?
És molt dolent, aquest, és molt dolent.
Val, no, el Keres, el problema és que no quedava mai primer, quedava sempre segon, no podia mai arribar a ser campió del món, però bueno, era boníssim. Va guanyar també en el Mag de Riga, el famós Miguel Tal, i d'aquesta manera es va assegurar disputar el títol mundial, que va ser el 66 davant del Petrosia. I va acabar perdent per la mínima, 12.5 o 11.5, aquest primer torneig. Els coneixements teòrics i l'experiència de l'armeni, no, del Petrosian, van fer la diferència en aquest cas. Però bueno, el 69 es van tornar a veure les cares i aquesta vegada sí que va guanyar el Boris, perquè s'havia preparat molt bé amb els seus entrenadors, el Igor Bondarevski i el Nikolai Krogius, dos grans mestres de prestigi. Un altre combat entre els dos es va dur a terme, eh? I a partir de la partida 17, que va ser el punt d'inflexió, va poder trencar el mur de l'Armeni, que ja sabem que era una roca, no?, defensant-se, i va guanyar el maig aquest per 12.5 a 10.5, i es va convertir en campió del món, no? El famós campionat del món que es va produir després,
aquest.
El maig del segle, va ser el 72 contra el Fischer, no?, el Bobby, i el Bobby acabava d'esclafar els seus rivals.
Textualment.
Tots recordem el Larsen, 6-0, no? El Taimanov, 6-0, i després el Petrosian, que no va ser 6-0, però quasi bé. Llavors venia fort, l'home. El que passa que sempre l'havia guanyat a l'Spaskin, el Fischer. Sobretot recordo una partida amb un gambet de rei, que vull dir que s'ha de tenir força per fer un gambet de rei en el Fischer, no?
No és una apertura habitual a nivell d'èlite.
Sí, i sobretot a nivell així de campions. Però bueno, van jugar el campionat aquest, històric, i hi havia una gran diferència entre els dos països, no? La URSS, no? I Estats Units, a nivell polític, econòmic i social, i per això hi va haver tot aquest enrenou, tothom estava pendent del maig, les discoteques es jugava escacs, es van vendre llibres, taulers...
Les discoteques es jugava escacs?
Es jugava escacs en aquell moment.
Espectacular.
Ara es fan altres coses, però
no ho puc imaginar, la meva època de discoteques.
Sí, tothom estava pendent d'aquest maig, no?
Genial.
I, en fi, es va jugar... Va començar guanyant el Spassky, tothom sap que la primera partida va guanyar, la segona el Fischer no es va presentar. Per això dic que és un gentleman, perquè va haver d'aguantar una mica tot el procés
el
Fischer que sempre hi havia.
Sí, sí, no? I podia haver allà, dit després que, de la segona partida, dir que, bueno, este...
S'acabava el maig,
sí.
Però ell no, ell va esperar que tornés, i clar, va tornar el Fischer i llavors va demostrar qui era, no?, amb el joc, va guanyar la tercera i va acabar guanyant per 12.5 o 8.5, no? L'americà es va convertir en campió del món.
I hi havia que consti també un parell de trucades directes del secretari de l'Estat dels Estats Units, de Henry Kissinger,
a Fischer. Ah,
sí?
Va intervenir, eh?
Sí. Que deia que no es retirés i això, bé, o sigui, hi ha
jugava un prestigi, no?
Un bon pollo, a veure, ja.
El prestigi de dos països,
eh? Imagina't.
Per això, després d'aquesta derrota, el Boris va decaure una mica amb el seu prestigi, no? Perquè va ser com si hagués perdut la URSS contra els Estats Units, a part de la qüestió personal, no? Bueno, el 73, el Spassky va aconseguir guanyar el magistral de Lourdes i aquest mateix any semblava que podia guanyar el torneig de candidats, però va perdre la semifinal davant d'una altra estrella, l'Anatoli Karpov, que va perdre per 7-4. El 77 va tornar a intentar-ho, arribant a la final, però aquesta vegada el va derrotar el Korsnoy. Clar, si estem parlant de jugadors impressionants, no? Per 10.5 a 7.5. Després dels seus fallits intents, va disputar el títol mundial. Per disputar el títol mundial, els seus resultats van decaure, quedant gairebé en l'oblit. Només va tornar al primer pla quan va guanyar el torneig a Linares, el 83. I quan el 92, el seu guanyador amic, perquè jo crec que es van fer bons amics, Fischer, hi va haver una borsa que va posar un mecenes per jugar un campionat del món, que no era oficial, per donar-los i donar l'oportunitat
un remake,
de poder jugar.
Es va jugar això al final?
Sí, sí, es va jugar.
I?
A Montenegro, a Sant Stefan.
Sí. 17.5 contra 12.5, o sigui, van fer moltes partides.
Va guanyar el Bobby.
Va guanyar el Bobby Fischer. Sí, sí, tot i estant fora de joc tots dos.
Sí.
Estaven lluny del nivell que tenien, no? Es va generar una gran expectativa per tornar-los a veure, perquè per el que van representar en el seu moment, no? A més del retorn de Bobby, que va estar 20 anys sense jugar. Vinga, ja passem a les frases del Boris. Podem comparar els escacs clàssics i escacs ràpids amb el teatre i el cinema. Alguns actors no els agrada el darrer i prefereixen treballar al teatre.
Ah, és bona.
O sigui, juguen ràpides, no?
Bona aquesta.
Diu, els escacs, amb tota la seva profunditat filosòfica, és sobretot un joc en què es posen de manifest la imaginació, el caràcter i la voluntat. I l'última, els escacs són com la vida. Això ho han dit diversos jugadors, no? I un parell de llibres.
Vinga.
Les 100 millors partides d'Spassky, del 72, i 300 victòries de Boris Spassky, del 98.
Molt bé, doncs fins aquí el Boris. Moltíssimes gràcies, Santi.
De res.
Molt bé, doncs fins aquí l'actualitat. Moltíssimes gràcies, Vladimir. I nosaltres ens hem despedint. Gràcies a tots, Vladi, Víctor Hugo, Santi, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.
Molt bé, adéu-siau.